En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Ei, amics clauers, bona nit!
Bona nit, com esteu? Ens heu enyorat molt? Bé, no patiu, no patiu, que ja hem tornat, ja som aquí.
I hem vingut per quedar-nos.
Si ens deixen, no, però espero que sí.
I tant, sí.
Però ja ho veieu. Atenció, atenció al nou horari. Com veieu, és divendres, cada divendres, a les 23 hores, és a dir, a les 11 de la nit.
I també hi ha unes quantes novetats més que anireu descobrint vosaltres mateixos.
Novetats i al mateix temps fidelitat al nostre esperit. Continuem mirant la realitat i el món en clau de fraternitat.
Això mateix. Escolta, que no ens hem presentat.
Però para, vols dir que no ens coneixen?
Ai, no sé.
Bueno, tens raó, perquè segurament tindrem alguns oients nous, és veritat. Bé, llavors jo soc Lluís, bueno, Lluís Antoñana, per ser més complet.
I jo l'Amparo, Amparo Gómez. I el qui ara sentireu, tot seguit, és l'Antoni Pedragosa. Atents.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Bé, diguem que dos fets ens han sotraguejat amb força. El primer, l'atac terrorista del mes d'agost, aquell atropellament massiu, un atac frontal contra el dret a la vida de les persones. El segon, l'1 d'octubre, aquella multitud de persones que pacíficament, jo diria festivament, també estaven votant i van ser agredits per les forces de seguretat de l'Estat de forma totalment innecessària. Tots sabíem que l'Estat no donaria aquell referèndum un valor vinculant, doncs si no el donava, per què el reprimia, una es pregunta. El referèndum va ser com la resposta popular al tancament total al diàleg per part del govern de l'Estat. L'única proposta de diàleg que es proposava, que proposava l'Estat, era fixar uns aspectes que eren intocables, inadmissibles, condició sine qua non, no es podria començar el diàleg. Això sabeu que demostra la ignorància total del que és un diàleg. El diàleg, perquè sigui legítim, ha de ser d'igual a igual. Ningú ha de posar límits, ningú per sobre de ningú. I amb freqüència en política es parla molt i es dialoga poc. Com si fossin dos monòlegs, cadascú defensant els seus interessos sense escoltar les raons de l'altre. I quan l'altre parla, en lloc d'escoltar-lo atentament, s'està pensant en com podrem rebatre les seves raons. Si volem ser una autèntica societat humana, hem de ser uns artistes del diàleg. Si ens tanquem, el diàleg és impossible. Hi ha vegades que el diàleg es fa difícil per la intransigència de les posicions, però és quan el diàleg és més necessari que mai. L'arrogància, la prepotència, són uns obstacles per al diàleg. En canvi, si preparem un clima cordial i confiat, el clima de confiança afavoreix el diàleg. Requereix, això sí, paciència, no trencar-lo mai i saber què és el que no hem de fer mai i què és el que hem de fer sempre. No hem de fer mai menyspreuar o desqualificar les raons dels altres, no escoltar-lo, voler tenir sempre la raó. I el que hem de fer sempre és saber donar raó de les pròpies conviccions sense imposar-les, respectar les raons dels altres encara que no es comparteixin. En situacions de conflicte, afortunadament, sembla que s'obren expectatives de mediació per al diàleg. Des del col·lectiu dels advocats del Col·legi d'Advocats de Barcelona o l'associació Parlem i tantes d'altres iniciatives que hi han, si es posa en pràctica un diàleg de qualitat, aprendrem una lliçó que ens servirà per tota la vida, i és que pensar diferent no és cap motiu per deixar-nos de respectar. Bé, deixem-ho aquí. Endavant, Amparo. Endavant, Lluís.
La clau del dia.
Estem vivint dies, setmanes intenses, d'aquelles que en el futur, ho dic sovint, s'estudiaran en els llibres d'història. Per dir-vos-ho tot, fins i tot la petita història del nostre programa, en clau de fraternitat, també se n'ha ressentit. Vosaltres ens sentiu ara, divendres a la nit, però en realitat el nostre programa no és en directe, ho gravem amb anterioritat. La nostra intenció era començar el primer divendres d'octubre, la setmana passada, però no va poder ser perquè el dia previst per la gravació del programa va coincidir amb el dia de l'aturada general.
Efectivament, sí, sí. Bueno, és per això que ens estrenem en aquesta segona setmana d'octubre. D'altra banda, els esdeveniments abans i després de l'1 d'octubre s'estan succeint amb tal velocitat que canvia en gran rapidesa el panorama sociopolític que estem vivint a Catalunya i a tota Espanya. De fet, ens esteu sentint avui, divendres 3 d'octubre, a la nit, però hem gravat el programa el dimarts d'aquesta setmana, abans de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament de Catalunya. I no hem pogut preveure l'escenari des del qual ens esteu sentint ara.
Malgrat tot, amb l'equip d'En Clau de Fraternitat ens semblava important tractar el tema que estem vivint tots. No us espereu, però, una anàlisi de posicionaments polítics. No, no estem en grau de fer-ho, no en som experts. Les valoracions que farem tenen dos punts bàsics de partença. El diàleg i la vida. Aviam si m'explico. La proposta de fons, clara i ferma, és de diàleg. Per altra part, un diàleg construït no només amb paraules, sinó amb fets de vida, amb testimoniatges.
I, a més, amb l'aval de molta gent de la societat, de tota condició i opció política, entre els quals també els membres del moviment dels focolars que produeix aquest programa a tot l'Estat.
Sí, sí, per això volem... El fet és que volem fer-vos partícips d'una experiència i una iniciativa gestada al si dels focolars a Espanya que ha fruitat, podríem dir, en un manifest amb el títol Soc diàleg, soy diálogo, son diálogo, en gallec, el carrizqueta naiz, en euskera.
Molt bé. Doncs bé, el diàleg per al folclor és un estil de vida, un afany no senzill, que es construeix dia rere dia, amb error, segurament, però amb la convicció que es pot començar de nou sempre, després de cada errada.
Bé, doncs, el 24 de setembre, el dia de la Mercè, el Consell del Moviment dels Focolars a Espanya va aprovar i fer públic al seu web focolares.es un document en què es compromet a viure la cultura del diàleg, instant al mateix temps a tothom a fer el mateix. Porta per títol El nostre compromís pel diàleg davant l'actual situació a Catalunya. Lluís, si et sembla, pots llegir-nos aquest breu manifest.
Molt bé, d'acord. Diu així, el moviment dels focolars, que té entre els seus fins construir la fraternitat universal, troba en el diàleg un potent instrument que fa possible interessar-se per l'altre, entrar a la realitat que viu, conèixer-la, acollir-la i, en la mesura del possible, comprendre-la. Entre els nostres membres hi ha persones de diferent identitat cultural i de molt variat signe polític i que, per tant, manifesten sensibilitats molt diferents i pateixen per la falta d'entesa en aquests delicats moments de la nostra història. Considerem la pluralitat com un desafiament positiu i una enorme riquesa. I ens comprometem, en primera persona, a estendre ponts en les actuals circumstàncies i sempre convençuts que en la visió i l'opció de l'altre hi ha part de veritat. Moltes són les iniciatives que s'estan posant en marxa sol·licitant diàleg, especialment en la classe política. Ens sumem a elles, ja que les considerem símptoma d'una societat democràtica i madura que aposta per la reconciliació. Alhora, proposem una recollida de signatures s'instan tots al diàleg, polítics, mitjans de comunicació i ciutadans, per tal de trobar una solució que promogui la serena convivència en la diversitat, el respecte i el reconeixement de la dignitat de totes les persones i institucions que les representen. Una campanya de sensibilització i compromís en les xarxes socials sota l'etiqueta Soc Diàleg, convidant a ser promotor actiu d'escolta, respecte, diàleg i accions pacífiques.
Fins aquí el manifest en si mateix, val? El que ens ha llegit el Lluís. Si algú dels oients vol tornar a llegir-ho amb més calma, ho podeu fer al web dels Focolars. Ja ho he dit, www.focolares.es, on el trobareu en castellà, en català, en gallec i en euskera. I també ho trobareu en la plataforma change.org, que serveix també per sumar-s'hi, firmant-lo digitalment, si un ho desitja. Per tant, o sigui, no sé si s'entén prou bé el que volem explicar, no, Lluís?
Bueno, pots matitzar una mica, no estarà de més, no?
Sí. Mm. Aquesta campanya Soc Diàleg, Soy Diálogo, busca fer visible el compromís de moltes persones a estendre ponts en les actuals circumstàncies i sempre, convençuts que en la visió i l'opció de l'altre hi ha part de veritat. Qui ho desitgi pot sumar-se a la iniciativa també en les diferents xarxes socials utilitzant aquesta etiqueta, no? El hashtag SocDiàleg, publicant, per exemple, un vídeo, una foto, un testimoni personal de diàleg. Alguns exemples d'aquests tuits són, per exemple, hi ha gent que ha dit SocDiàleg, quan escolto sempre, sense interrompre a qui m'expressa el seu pensament. O bé també hi ha qui diu, jo m'apunto, SocDiàleg. En fi, aquestes idees, no? Com dèiem, també es pot expressar aquest compromís signant la petició. Això de signar les peticions, hi ha gent que no sé, que potser no troba la gràcia, no, diguéssim. Hi ha alguna persona que va dir, una signatura no decideix, però pitjor és creuar-se de braços i veure el riu córrer. Per tant, les raons que estan donant els signants per fer-ho són variades, però tots incideixen en la importància de ser persones dialogants. Som en la mesura que dialoguem i enriquim i ens enriquim gràcies al do de la diversitat dels altres, això deia algú, no? Crec en el diàleg, que pressuposa el respecte, la transparència i la disposició a acceptar que en l'altre també hi ha una part de veritat i que jo no la tinc del tot. En fi, un altre deia, la unitat només existeix en la diversitat. No és dolent pensar diferent. És la forma per la qual tot evoluciona. El contrari és la uniformitat i l'immobilisme. Però per treballar junts és imprescindible el diàleg.
Fins aquí, doncs, el manifest i la campanya Soc Diàleg. I ara, a la propera secció del nostre programa, el dia a dia de la fraternitat, us explicarem alguns testimonis que van justament en aquesta línia.
El dia a dia de la fraternitat.
A continuació, volem això compartir amb els oients alguns testimonis de vida que han circulat en aquests dies, abans i després, sobretot després de l'1 d'octubre, sobre com posar en pràctica aquest compromís de Soc Diàleg i de construir ponts. Per exemple, tenim diverses veus, no?
Sí, de diferents llocs de, sí, mira, de Catalunya i d'Espanya també,
de,
no?
Sí, sí, sí. Mm. De fet, mira, de Madrid ens arriba aquest testimoniatge. Me costaba entender el que hay personas que no quieren ser de España. He hecho el esfuerzo, me ha costado, pero lo he conseguido y me siento muy bien. Más allá de lo que pensemos, siento que todos somos hermanos. Además, los que hemos crecido en los Focolares tenemos la capacidad, nos hemos educado un poco en el escuchar al otro, en el amar la patria del otro como la propia.
Això d'on ve? D'on ve?
Aquest de Madrid.
De Madrid, vale. Doncs serà un de Girona, no?
Sí.
Doncs mira, diu que nosaltres vam estar tot el dia pendents perquè en qualsevol moment semblava que la Guàrdia Civil arribaria. I a mesura que s'estava coneixent de primera mà les formes que utilitzaven, doncs bé, la inquietud augmentava. Finalment, no vam poder entrar en el nostre poble. Però aquest matí, el nostre fill petit, que té 12 anys, només aixecar-se en diu... el que jo no entenc és perquè els espanyols parlen de diàleg, perquè d'aquesta forma ells estava referint a la violència policial, no? Diu, d'aquesta forma és impossible. Jo li he dit que no és just generalitzar parlant dels uns i dels altres, nosaltres, ells, catalans, espanyols, però que, a més, jo estava rebent molts missatges de suport de moltes persones del moviment, de tota Espanya, i també d'altres països, que es preocupaven de veritat i amb ànim de mantenir un diàleg de la qualitat que es proposa amb soc diàleg, que hem parlat abans, no? Per exemple, tractant d'entendre la lògica que pot haver una visió d'un mateix fet, però des d'una altra perspectiva. Ell ho ha agafat de seguida, no?, com fan els joves i els nens. I s'ha adonat que es treia un pes de sobre alhora que ja tenia una clau d'interpretació que l'ajudava. Com hem dit, això ve de Girona, Amparo.
De Girona.
Anem rebent, no?, diverses cartetes. I coses, no?
I, per altra part, aquí tenim una altra veu, una senyora de Granada. Diu... Cuando me llegó la propuesta de Soy Diálogo, leí el texto y decidí no firmarlo. Porque aunque no dice nada con lo que no esté de acuerdo, me parecía que no era el momento, ya que los políticos catalanes no estaban dispuestos a ningún tipo de diálogo y seguían en su proyecto de referéndum y lo que venía detrás. Con honestidad de pensamiento, he colgado en mi balcón la bandera de España y veo las cosas de una determinada manera que se puede resumir en fuera de la ley igual fuera de juego. Y otras muchas cosas que no van contra Cataluña, sino con un no entender lo que está sucediendo y no encontrar justificación. Pero tuve una lucha interna, porque por una parte tengo un pensamiento coherente con mis principios, que aun pudiendo estar equivocados son fruto de una identidad, y por otra parte era la primera vez que no me sumaba a un pensamiento, a una iniciativa de los focolares, siendo yo parte, ¿no? 5 días después, por la preparación de un acontecimiento, bueno, tuve que hablar con una persona del movimiento de Barcelona. Tras las cosas concretas le pregunté, pues eso, cómo estaba y me contó muchísimas cosas. Le dije que sentía que se había producido la fractura política y social del país y que esto también se reflejaba en nosotros. Le dije que no compartía su pensamiento, pero que más allá de todo... renovaba mi compromiso de amor recíproco con ella. Estaba dispuesta incluso a dar la vida, ¿no? Tras esto, leí de nuevo varias veces el manifiesto Soy Diálogo. Y aunque no había cambiado de opinión, firmé la propuesta porque me cuestioné. ¿Estoy dispuesta a dar la vida y no estoy dispuesta a firmar esta iniciativa? Entonces me di cuenta de que el amor supera y contiene la justicia. Sigo con la bandera de España en mi balcón. Pienso lo que pienso, pero ante todo, la mutua y continua caridad. Esto es lo que vale. Es de Granada.
Granada. Bé, doncs, Sara, aquest és de Arenys d'Empordà. Sí. Bé, diu així. He vist com la falsedat, la mentida, la violència han dominat aquests dies. Us ho dic. Tinc 64 anys, soc catalana d'un petit poble anomenat Arenys d'Empordà, que per no tenir no tenim ni ajuntament, perquè l'ajuntament es troba a Garrigàs, un poble que, malauradament, ha estat famós el dia 1 d'octubre. Per tant, ja podeu pensar que sóc una part implicada. Però bé, ara us explico concretament la meva experiència. Mira, era la primera hora del matí. Acabava d'obrir-se el local per votar. Ja havien votat unes 15 persones i uns altres 40 o 50 del poble. Tenim en compte que és una població de 435 habitants, eh? Som gent normal, la majoria ja persones una mica grans, no? I bé, érem allà, en pau, esperant el nostre torn per poder votar. Naturalment, no portàvem cap arma més que el nostre cos, si es pot dir que és una arma, això, no? Però bé, van arribar 35 guàrdies civils i ens van dir que s'emportaven l'urna. Bé, l'alcaldessa els va dir educadament que no podien entrar, que no hi havia cap problema, que nosaltres érem gent pacífica, que únicament volia votar. Però ells van començar a agafar-nos un a un, també amb violència, llençant també per terra gent gran, àvies, joves... És igual, qui es trobaven per davant. A mi mateixa em va donar un cop a la cara que va fer que les meves gafes saltessin per l'aire, no? Naturalment, jo vaig tractar de recollir-les, però un d'ells em va agafar del braç, me'l va torçar amb força. Jo el vaig mirar incrèdula de que això pogués estar passant. Llavors em va dir, irònicament, duele, ¿verdad? Jo li vaig respondre, ¿no te da vergüenza hacer daño a una vieja? Llavors em va deixar anar, em va donar una forta empenta, va sortir disparada com els altres veïns, com els havia passat als altres. Bé, jo, com membre del moviment de la unitat, avui em trobava a la missa davant de Jesús Eucaristia. Com puc digerir aquesta ràbia? Tota la informació del govern de Madrid que canvia la realitat? Com no puc sentir repugnància quan escolto aquestes coses? Però llavors penso, i com se sentiria un madrileny el que obligaren a ser català? Bueno, llavors, m'he dit, és així com nosaltres ens sentim. No sento cap odi cap al guàrdia civil que em va fer mal, ni tampoc contra aquells que van fer mal a tantes persones. Crec, senzillament, que no saben el que es fan, que estan portats per unes consignes que han rebut, i jo els perdono de tot cor.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93 409 27 70, escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Tant que dieu la vostra, al juny, si recordeu, abans d'acabar l'anterior temporada, us vam plantejar una enquesta. I sí, ens vau donar la vostra opinió de moltes coses del programa. Per exemple, us preguntàvem, de quina manera ens escolteu? I doncs un 25% ho feu en directe, un 31% per la ràdio a la carta, i la resta, que seria un 44%, dieu que feu servir tots dos mitjans, segons l'ocasió.
I en quant a les seccions desvalorades, en una gradació que va de gens interessant, una mica interessant, normal, força o molt interessant, són les següents. Força interessant, el micropensament del dia, que la temporada passada dèiem, us en recordeu, avui m'han dit. En segon lloc, també força interessant, el pensament endins de l'Antoni Pedragosa. I després, la clau del dia, l'entrevista, la part central. Per acabar, la secció El dia a dia de la fraternitat.
També ens vau dir que consideràveu més adequat l'emissió del programa en dies d'entre setmana. Així ho vau dir un 62,5%. I quant a l'horari, estàveu empatats el 50% entre un horari de tarda o de vespre. Mm. I, de fet, doncs, fruit d'això, de la vostra opinió també, ens hem passat aquest nou dia d'emissió, els divendres, i aquest horari, que bé, ja sabem, com sempre, que anirà a millorar uns i altres pitjors, però bueno, què hi farem?
Sí, no es pot fer res més, però a veure, com el 100% ens vau dir que val la pena continuar fent el programa, doncs ja ho veieu, aquí som, ben encoratjats, per vosaltres mateixos.
I també volem donar-vos les gràcies per tots els suggeriments que ens vau fer arribar, no? Són pistes precioses que les considerem i anirem, les seguirem. Sí, sí.
Però atenció, perquè en aquesta secció voldríem també fer un joc en el qual tots podem participar. Algunes vegades, ara heu d'estar atents, eh? Us farem una pregunta que ben segur que sabreu respondre si res no us distreu del programa. I, si sabeu la resposta, ens agradaria molt i molt que ens contestéssiu pel mitjà que vulgueu. Per exemple, per alguns serà més fàcil el telèfon. Teniu un bolígraf a l'abast, un llapis, un tros de paper, anoteu. 93-4-0-9-2-7-7-7. Repeteixo ràpidament. 93-4-0-9-2-7-7-7. També podeu utilitzar el mail, ja conegut, enclaudefraternitat@radioestel.cat, i us respondrà la Maria Jesús Dorca, la nostra community manager.
I si deixeu el missatge, perquè serà el contestador automàtic de la ràdio, pues també l'escoltarem després. I avui, com no us havíem avisat abans, us farem una pregunta, però que segur que la sabeu respondre. Atenció, la pregunta és: com es diu la campanya i el manifest que ha generat el moviment dels focolars davant l'actual situació a Catalunya?
Com es diu la campanya i el manifest que ha generat el moviment dels focolars davant l'actual situació a Catalunya?
Això, aquesta vegada us ho posem fàcil. Per al proper programa esperem tenir moltes respostes vostres que, si són encertades, tindran opció a un premi. Això ho deixem una miqueta en incògnita. Que bé, però que ens oferirà la nostra revista Amiga Ciutat Nova. Us en mantindrem informats.
L'últim minut.
Bé, per acabar el programa, en aquest últim minut, volem fer-nos present la cita bíblica de la paraula de vida d'aquest mes d'octubre. Ja sabeu, una frase de l'Evangeli o d'algun altre llibre de la Bíblia amb un comentari que ens ajudi a portar aquell pensament a la vida. Per tot el mes tenim aquesta frase de Sant Pau als Filipencs.
Tingueu en vosaltres els mateixos sentiments que tingué Jesucrist.
Per reconèixer i fomentar nosaltres els sentiments de Jesús, reconeixem, abans de res en nosaltres mateixos, la presència del seu amor i la potència del seu perdó. A continuació, fixem-nos en ell, fent nostre el seu estil de vida, que ens empenya a obrir el cor, la ment, els braços, per acollir cada persona tal com és. Evitem qualsevol judici envers els altres i deixem-nos enriquir d'allò positiu que hi trobem, fins i tot quan està amagat sota un munt de misèries i errors i ens sembla que perdem el temps en aquesta recerca. El sentiment més fort de Jesús que podem fer nostre és l'amor gratuït, la voluntat de posar-nos a disposició dels altres amb els nostres petits o grans talents per construir amb valentia i de manera concreta relacions positives en tots els nostres ambients i saber com fer front a les dificultats, els malentesos, les diferències, amb esperit de mansuetud i amb la determinació de trobar els camins del diàleg i la concòrdia.
Tingueu en vosaltres els mateixos sentiments que tingué Jesucrist.
Amigues, amics, tornem la propera setmana.
Fins divendres vinent, 20 d'octubre, a les 11 de la nit, en clau de fraternitat.
Has escoltat En clau de fraternitat.